Abans de començar, m'agradaria preguntar-vos quanta gent treballa amb adolescents? Quanta gent té, està amb adolescents? Vale. I la resta entenc que és infantil, primària, no? Val. Perquè m'agradaria poder arribar a tot el grup. Llavors, bueno, per això volia saber, que a veure, no començo amb els adolescents. Som-hi. A veure, a nivell d'intervenció, començar dient-vos que existeixen pocs estudis d'eficàcia de tractament que compleixin el que és l'evidència empírica mèdica. Això per començar. Això vol dir que no hi ha res que funcioni? No, sinó que no hi ha tractaments miraculosos, val? No hi ha curacions miraculoses, i que tot això es deu perquè s'ha de ser molt rigorós a l'hora de fer uns estudis amb grups controls. Per tant, això voldria dir que uns reben tractament i els altres no, i això no és ètic quan estem parlant de el que és els aspectes de trastorns mentals. Val? Però això és per començar. Què és el que se sap llavors de l'evidència de tractaments? El que es coneix és, a través de casos únics o de grups reduïts, què és el que funciona. Val? I el que s'ha de treballar llavors és la generalització, i això és el dificultós. És a dir, que el que li funciona amb un nen no vol dir que li funcioni amb tots, però sí que s'està estudiant dintre de l'espectre de l'autisme quines són alguns principis que es poden posar en comú amb tots ells de la manera de funcionar. Val? Vull dir que això per començar. Llavors, quines són aquestes variables comuns? La involucració de la família és fonamental, amb la mesura que entenen el diagnòstic i entenen què li passa en el nen. L'enfoc comunitari inclou l'escola i els familiars propers, amb la mesura també que entenen què és el que li passa al nen. No és el diagnòstic, tornem a reincidir, a vegades no és el diagnòstic, no és, com molt bé deia abans la Maite, és la descripció del cas. Això també és molt important. I començar quan abans, perquè així no hi ha males interpretacions, no s'agafen mals hàbits, el nen no va acumulant estressors i experiències negatives que li repercutiran al llarg de la seva trajectòria escolar com vital. Llavors, com treballem la involucració amb els pares? Des del, en aquest cas, dels CESMIC, fem molt grup de pares. Des de l'enfoc comunitari, el que es fa, bueno, el que s'ha d'entendre és com podem fer treballs dintre del centre escolar amb la formació, i això és un treball també que fa molt des de l'EAP. I la intervenció primerenca, és a dir, inici des de P3 i que inclogui tot l'horari escolar. Val? Llavors, variables, també comuns de l'eficàcia d'intervenció. En la mesura que s'entén la conceptualització i funcionament de la diversitat dels nens dintre de l'espectre de l'autisme és una variable de bon pronòstic, i el que fa referència a la competència intel·lectual i nivell de llenguatge. Això són unes variables que estan bastant estipulades com variables de bon pronòstic. Ara hi ha un altre aspecte. Amb la mesura que tenim un diagnòstic d'un nen, val? Però el que hem dit abans, una cosa és el diagnòstic, però també hem de tenir en compte les característiques del pacient, de la persona que tenim davant. Alhora, si tenim en compte la persona que està cuidant o que està cuidant, ja sigui el terapeuta, ja sigui el mestre, ja siguin els pares, també tenen una funció fonamental a l'hora de l'eficàcia del que estem fent. Això sembla com molt obvi, però te n'adones com un mateix nen, estigui amb un mestre o amb un altre, respon d'una manera diferent. Ah, no és la patologia. Què és llavors? Hi ha un punt d'insight que també l'hem de tenir nosaltres com a professionals i de responsabilitat. I en comptes de demanar que siguin ells sempre els que canviïn, evidentment que tenen una dificultat, evidentment que hi ha unes exigències, però també nosaltres com a professionals, val, que estarem un any, dos, amb tota una trajectòria d'una persona, d'un alumne, també hem de tenir i hem d'adquirir alguns aspectes de capacitat de saber què podem fer per ells. Val? I que això costa més d'avaluar, però que sí que cada vegada més dintre de la psicologia s'està estudiant. No variables externes com són la metodologia o l'enfoc teòric, sinó l'actitud del professional que està davant per adaptar-se a les necessitats que té el pacient. Val? Llavors, per començar a comprendre a les persones dintre de l'espectre de l'autisme, us he volgut, bueno, presentar ara un petit vídeo que m'agradaria compartir amb vosaltres. Bueno, llavors, mètode d'adaptar el mètode a la persona, ja hem vist que no, sinó que és intentar buscar les estratègies que arribin i que s'adaptin a la persona que tenim davant. Llavors, què és el que sabem de manera molt general, però que sí que sabem que els ajuda molt? La primera cosa és l'estructura. Necessiten que se'ls estructuri. Com tots nosaltres tenim una rutina, un horari, que veieu que ens anem intentant adaptar per organitzar-nos la nostra vida, ells tenen molta dificultat pels problemes de temporalitat, tot sovint, i d'ubicació, donat que es perden, vist que no saben com escollir les variables importants, necessiten que se'ls ubiqui. Val? Però això pot ser esgotador, perquè vol dir, va, que hem d'anar a l'escola. Ja, però que a vegades és, ja, perquè no tenen temporalitat. I llavors necessita que se'ls marqui amb un tema que és relacionat amb l'horari, perquè es perden. Aquest és una altra de les dades molt importants. Necessiten un horari. Aquest horari personalitzat, com pot ser? Pot ser de moltes maneres, que s'ha d'adaptar a cada nen, però què és el que li permeten al nen? Saber què és el que ha de fer en aquell moment, on està, vale? I què és el que farà quan acabi aquesta activitat. Per ell és molt important, perquè hi ha moltes conductes de tipus verbal repetitius que dius que s'han passat, tota l'estona preguntant el mateix, és perquè hi ha una angoixa. I que si no la tenim en compte, com gestionar, que a vegades és tan simple com donar aquest tipus d'informació, és quan són tan pesats. Hi havia nens que entraven amb rebequeries quan s'anaven d'excursió, per una cosa, i ells anaven preguntant, després tornarem a casa, després tornarem a casa, després tornarem a casa. De fet, ho anava dient en afirmatiu. I clar, els professors diuen que són molt pesats i no pot gaudir d'una mateix. Allò es va acabar quan amb un horari visual se li posava l'autocar i l'autocar de tornada i l'escola i després a casa. Una cosa tan òbvia com marxar i ell no tenia present que tornava al lloc inicial. I doncs, aquest tipus de coses les hem de tenir en compte. No vol dir que tothom la necessiti, eh? No sempre. Hi ha nens que no, això no tenen problemes amb les transicions i amb els canvis d'activitats, però n'hi ha molts que sí que tenen. Perquè clar, ells volen fer unes activitats i no volen, es pensen que amb la presència d'una altra activitat no podran tornar a fer aquella. Val? Llavors, l'horari es pot fer de moltes maneres. Aquí teniu unes imatges i ara veurem un vídeo d'un nen petit, com se li marca l'estructura a través d'un horari. Per exemple, amb les escoles es tenen els horaris, aquí veieu, és molt simple posar adaptat per ells, però clar, s'ha d'adaptar, de manera que ell ho pugui entendre, i aquest nen tenia aquest horari. Aquest és un altre, d'una altra escola, també és molt més, veieu, és més específic, amb el dia de la setmana es marca, no crec que siguin coses molt difícils, la gent que està a parvular i teniu molta gràcia i segur que ho sabeu fer molt bé, però els hi va molt bé per anar-los recordant quina activitat. Un altre dels aspectes fonamentals és tot el que fa referència al llenguatge. Hi ha tendència a utilitzar un llenguatge que abans dèiem, no? Molt metafòric, molt moralista en alguns moments quan hi ha problemes de conducta i l'hem d'evitar amb ells. Ha de ser un llenguatge clar del que ha passat i per què passa, és a dir, què ha fet i què és, com ho pot resoldre i quines són les conseqüències. D'acord? També hem de vigilar que aquest tipus de comentaris no es facin de manera molt continuada davant de tots els companys. És a dir, que també potser heu d'aturar, agafar el nen i buscar la manera de poder-li explicar. Val? És a dir que, però el llenguatge clar, aquesta és la idea. A nivell de recolzaments, perquè es doni l'aprenentatge, també és molt important, de fet és fonamental. Tenim ajudes físiques. Clar, estem parlant de nens més petitonets, però bueno, encara de totes les edats, però el tipus de recolzament vol dir que volem que aconsegueixi, que faci alguna cosa i no ho està fent. Doncs hem de donar una ajuda. El que no podem fer és d'una manera repetitiva anar perpetuant una demanda. Fes això, no, fes això, vine a la cua, vine a la cua, posa't a la cua, vine aquí, oh, i vinga. No, si no ho fa heu de pensar, vale, quin tipus d'ajuda li dono. Teniu ajudes físiques, ajudes de posició. Veiem algun exemple i això us exemplificarà. Per exemple, en aquest nen, que es veu clar, la tendència és sempre a fer el mateix, no, és un joc parcialitzat amb una sola peça, repetitiu, llavors l'has d'anar reconduint. Val? És un nen que té un llenguatge perfecte, però ara aquí no l'utilitzava. Bueno, doncs són aquest tipus d'ajudes d'assenyalament, de model, les heu d'utilitzar perquè la qüestió és que no vagin acumulant el que us diu, no, 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 s'ha d'arribar a que facin el que se'ls demana. Les ajudes verbals també són molt importants per l'aprenentatge, perquè sàpiguen què és el que han de dir. Clar, ara amb nens més petits que no saben parlar resulta més fàcil, però també amb els adolescents, tipus, escolta, anem a veure ara el teu nebot que acaba de néixer, val? És a dir, quan volíem venir a veure si naixia el meu nen, i, vale. I llavors li dic, però escolta un moment, li van dir els seus pares, sí, perquè diu, ostres, però si són d'aquells nens arrugats, que lleig serà, eh? I li van dir, no li pots dir això, eh? És a dir, ara anem a veure en aquest nen que acaba de néixer. Tu no pots dir, és molt lleig, eh? Això t'ho has de dir, que maco, encara que no ho pensis. Diu, home, no, no, això no ho puc dir. Ja, però ho has de dir, perquè si no ho dius, què passa? Que l'altra persona se sentirà ofesa. Això seria una ajuda verbal, val? Es pot utilitzar, que sembla molt fàcil quan un no sap parlar bé, però també quan el contingut és erroni, és a dir, que quan ells no saben com donar un missatge de forma adequada, val? Tenim tot el que fa referència a les gratificacions o el que seria la motivació, com engrescar-lo amb l'activitat d'aprenentatge. Això és fonamental perquè és el gran repte, val? Que està amb tots aquests nens. Per això és molt important involucrar la família, demanar-los que us expliquin què és el que li agrada i com ho podem adaptar al nostre ambient escolar. Clar, dependrà també de les edats, però és fonamental, tot basa per la motivació. Llavors, sabeu que tenim doncs, des de les coses, quan som molt petits, també funcionen coses com a menjar. Clar, escolta, acabes aquí i ens et donen un xupa-xups. O poden ser activitats, poden ser coses a vegades molt autoestimuladores també per ells, no? Ells li agrada, a aquest nen li agrada tota l'estona fer aquesta peça rodona o donar voltes, el que vèiem abans amb aquell nen petit. Bueno, doncs li donem, però primer ha de fer una altra cosa. I així hi ha aquesta estructura. Primer fas una tasca que l'allargaràs més o menys segons ell pugui aguantar i després té el que a ell li agrada. I així de forma gradual. Però això s'ha de fer molt a poc. I el primer que ha de fer el professional o el mestre és guanyar-se'l, on no hi ha demanda. És a dir, com qualsevol altre nen, te l'has de guanyar a través de la relació. I quan ja ha establert aquesta aliança, aquest vincle, és quan pots començar a demanar més coses. O tens coses més sofisticades, que són com el dels sistemes de punts, on tu allargues d'alguna manera la gratificació. És a dir, que tu aniràs guanyant gomets, és el dels gomets. Seria que això també a vegades costa molt de fer-ho en un àmbit escolar, P3, P4, P5 diuen, o inclús a primer, P4, P5 encara els mestres estan oberts. A primer és que és diferent que els altres, sí, és que ho és. És que diuen, què tenien els altres nens? Ja ho veuran, se'ls explica, com abans comentàveu. Però s'ha d'aplicar un sistema de gratificació si el nen té molt poca motivació pels aprenentatges i té moltes conductes disruptives. Se l'ha d'ajudar i necessita anar rebent un significat del que està fent. L'ideal seria que per si mateix hi hagués una recompensa, una motivació intrínseca, però si no hi és, hem d'accedir a altres coses, ens les hem d'inventar. Però davant aquest punt de, és que els altres el veuran diferent, trobo que no és una justificació suficient, perquè és que sí que és veritat que és suficient. És una persona amb autisme, és a dir, i tant que és diferent. Per tant, hem d'adequar. Val? Si ho necessita, si no ho necessita, no. És a dir, la diferència s'ha de fer amb la mesura que ho necessiti. Ara aquí veurem una de les companyes, la Marta, fent contacte ocular. Ara no sé on és, vull dir, ara no us el puc vincular. Bueno, passem a una altra. Aquest és, veu, dintre de les tasques per nens més grans, no?, que estan ja escrites, acabar la tasca. Veieu? Aquí tenen amb ajuda visual del que se'ls pot reforçar i per nens més grans, per acabar la tasca, per demanar ajuda, per portar deures. És una manera d'anar tenint un registre, els hi va molt bé. La qüestió que quan no funciona, quan no ets variat amb la motivació i on se'n cansen, ells i qualsevol de nosaltres. És molt cansat, és a dir, ningú dubta que és cansat per les famílies i pel professional, però sí que funciona. Val? Un camí que funciona molt amb els pares és intentar fer una petita demanda, val? On es guanyen punts, on hi ha coses senzilletes. Les demandes han de ser d'un objectiu de treball important i d'altres que són com molt absurds, val? Perquè així al cap del dia pugui aconseguir una gratificació que de forma natural ja la sol tenir, com mirar la televisió o jugar a la Play, que és un privilegi, perquè aquest privilegi cada dia se l'hagi de guanyar. Val? I al llarg de si van guanyant punts, al cap d'un mes potser es guanya un joc nou. Però, com veieu, fer les tasques, fer els deures són 5 punts. Per ser simpàtic, imagina't ser simpàtic. Però bueno, és allò que dius, m'interessa que s'ho guanyi perquè el veig molt nerviós, vull que estigui una estona descansant, la mare li pot donar, no ha fet tots els deures, però li donaré per ser simpàtic. I si al cap del dia es guanya 5 punts, ja té el privilegi de jugar a la Play. Hi ha dies que t'interessarà i hi haurà dies que dius, no t'ho has guanyat en absolut. I ho has de tenir clar, sempre és el mateix, no t'ho has guanyat. Val? A mi aquest em funciona bastant. Per jugar a la Play són 6 punts, però en canvi un joc nou són 280 punts. Que la mare decide, els pares comptabilitzem, fem sumes i dius, vale, però al cap d'un mes i mig, no vull comprar-li abans. Sí? S'entén? també quan treballem les habilitats socials n'hi ha un altre tipus de graella de punts, doncs per mirar els ulls, per escoltar, per estar en silenci, per mostrar interès, doncs també això és un sistema de punts. Per últim, desglossar els aprenentatges, també és molt important, fer-los trencar-los en parts més petites perquè els resulti més fàcil. Llavors, bueno, això a vegades vol dir, es tradueix en matemàtiques, ells poden no tenir problemes amb el càlcul mental, però sí tenir problemes amb la comprensió del problema. Doncs com ho faríem amb altres nens que tenen problemes diversos, no? Ajudem-los a desglosar el problema de matemàtiques. Va, què faries? Què hem de posar? Què hem de tenir en compte? Subratllar aquelles parts més importants. Tot això que ho sabeu fer molt bé vosaltres, el punt és com trobar l'espai per poder-ho fer. Però sapigueu que els hi funciona, val? I són coses que estaria bé que amb la mesura que es puguin fer. I tot el que fa referència a tècniques conductuals pel maneig de conducta, doncs és gratificar lo positiu, ignorar a vegades el que no és tan adequat, reconducció de lo que és inadequat i buscar alternatives, etc. Llavors, aquest nen arribava al CESMIC, era la 1:30 després de tot el matí treballant a l'escola. No et veu gaire sovint. L'única manera que tenia d'expressar tota la seva angoixa, encara que no crida, és aquells que conductualment ja ho veieu. A més, tot s'ho posava a la boca. Val? Llavors, en comptes d'un altre nen diria, jo no vull anar allà perquè tinc gana. Ara. Ells no ho saben expressar. Llavors, ho hem d'interpretar a través del seu comportament. I aquí el que hem de canviar és, punt 1, no pot arribar tan tard. No pot venir un nen a la 1:30 quan és un nen que tenia gana. Si hi ha coses que nosaltres havíem establert que no estaven ben fetes. Val? Aquí no s'està reforçant, no se l'està dient, si tires les coses no treballes, no, és que hem d'interpretar que la manera que té de comunicar que està angoixat és d'aquella i on se li ha de posar un límit, val? Però si no, clar, aquest nen rebia una pressió important, bueno, veieu tècniques, no, se li ha ignorat que tirés però se li feia recollir, que és molt cansat, encara que no sembla, era molt cansat, això ho pots fer-ho de forma individual però això en una classe no ho pots fer-ho, perquè ja t'ha destructurat tot. I només és una persona, amb 20 nens, com ho fa una mestra? Pues, jo tampoc no ho sabria. És a dir, ho adequem i busquem recursos, o aquests nens, clar, hi ha situacions en les que per ells diem la mestra no pot, no, el nen no pot aguantar la pressió de la classe. Ho diu, fem pel nen, també per la mestra, però sobretot pel nen. Val? Llavors, bueno, mantenir no prendre com una agressió comportaments que fan ells, perquè no és una cosa personalitzada cap a nosaltres, és les seves pròpies dificultats, i llavors intentar buscar, amb treball en equip, repartir responsabilitats i veure quines estratègies podem trobar per ajudar-los. Llavors, ara a nivell generant i passant, no? Anàlisis de conversa, que és com es pot ajudar a que millorin la seva conversa. Pues, bueno, heu de pensar en el desenvolupament normalitzat, saber en quin punt estan ells i ajudar-los a com poden potenciar, a millorar la seva conversa. Pues, primer han de començar els nens a respondre preguntes concretes, després que facin preguntes, respondre preguntes personals, després que sàpiguen que si arriben a la classe i comencen a parlar del que se'ls han portat als Reis, ells poden dir també què és el que els han portat als Reis. No han de parlar sobre preguntes sobre quines són les paraules del diccionari que no saben. Enteneu? És a dir, temes relacionats amb el que s'està parlant a l'aula. Ensenyar-los a fer preguntes en els altres i ja arriba un punt a la conversa recíproca. Ara veureu, amb les ajudes poden ser verbals o visuals, això és una manera de treballar-ho més individualment, val? I ara veureu un exemple d'un nen de 10 anys que té un autisme del funcionament. Jo crec que per la imatge per ella mateixa ja parla, eh? I com a través d'ajudes visuals se li ensenya a fer preguntes. El punt és si després ho generalitzen o ho naturalitzen també això. No? En aquest cas aquest nen ho va fer bastant bé, no? Però veieu com de forma natural ell no se li ocorria coses a preguntar. Era molt sociable, però tot amb una cara, una manera molt robòtica. Però bueno, aquest nen ho va fer molt bé. A nivell d'intervenció social, què hem de tenir en compte? Pues aspectes com si és adequat o no la proximitat que utilitzen, si utilitzen o no la mirada, si tenen problemes o no amb l'acceptació del joc paral·lel, això quan són més petits, si responen o comparteixen, si tenen activitats cooperatives, si saben com fer els torns, seguir les normes, reciprocitat. Llavors, hi ha un treball quan són petits que és molt important. No? I aquí veureu ara doncs, alguns exemples que hem treballat des del CESMIC. Val? En aquest cas és amb altres nens també afectats dintre de l'espectre de l'autisme, allò on s'ajunten 4 o 5 i es va treballant, eh? Sempre amb la supervisió d'un adult, per anar donant les ajudes perquè es vagi produint aquest aprenentatge social. Veieu? Vosaltres veieu que s'ho passen bé, és a dir, el que no diríeu és que no són nens sociables, però us heu donat compte de la dificultat motriu que tenen, la poca coordinació, no han acabat d'entendre la norma del joc, això fa que la classe ja s'han perdut, no ho saben fer, i per això s'ha de treballar. I és important dedicar-los un espai per ajudar-los a una cosa tan bàsica com és aquesta, perquè passar-s'ho bé s'ho passen, però si no saben com fer-ho és quan es van aïllant. Llavors no s'aïllen perquè vulguin, sinó perquè no tenen l'oportunitat que l'ambient s'adecui amb ells. Val? Hem d'aconseguir que aquesta bombolla que ens ensenyava l'hermanito de la Luna es vagi ampliant, però llavors hem d'adequar una miqueta aspectes del context. Vale? Molt bé. En el desenvolupament del joc, doncs, quina és la part que els hem d'ensenyar habitualment? Com es fa el joc simbòlic però de tipus cooperatiu i recíproc? Val? Que això també els hi costa molt perquè han d'entendre, ells habitualment, el grup de més alt funcionament, segueixen i persegueixen el seu propi pensament, de manera que tenen, moltes vegades va relacionat amb les seves pel·lícules i volen reproduir a través del joc una pel·lícula que han vist, però per tant la tenen ells en el seu cap, vale? Tenen una certa capacitat, però és més que de simbolització, de reproducció d'una cosa que han vist i que a més s'han empollat i memoritzat i volen exactament seguir aquell ordre. Què passa? Que llavors és molt poc flexible i llavors el que són van donant ordres. Vale, tu ara fes, i clar, l'altre nen o potser té un interès diferent o vol fer d'una altra manera, i aquí és quan entra el conflicte, perquè o s'enfaden o acaben marxant a jugar sols. I llavors aquí és quan és important regular una mica, dir va una estoneta menys tu i després has de ser capaç de fer cas en l'altre. I bueno, anar ampliant aquest temps de fer joc de forma cooperativa. Hi ha una part que és molt important, que és la que estem parlant tota l'estona, que és tenir en compte què és el que pensa l'altre, què és el que l'altre sent, i tot això és el que fa referència d'aquest constructe que diem teoria de la ment, no? Que és la capacitat tan natural i innata, d'una manera gradual, anticipar i comprendre i regular i autogestionar a través del que pensem i el que fan els altres, i d'aquesta manera és com ens relacionem. Val? Perquè anticipem què és el que l'altre pensa, què és el que l'altre ha entès d'una situació i ens anem modulant amb la relació. Val? I això a ells els costa moltíssim. Nosaltres tenim una idea de nosaltres mateixos. Val? I també tenim una idea de com és l'altre. Però també tenim una idea de l'altre, què és el que pensa de nosaltres. I això es va relacionant. Ells tenen dificultats de saber com són ells mateixos, com també d'imaginar-se què és el que l'altre pensa d'ell, val? I com tot això es va relacionar. Això és molt complicat, és metacognició, i això és supercomplicat i els hi costa moltíssim. Val? Llavors, bueno, què és el que els ajuda? Tot el del joc simbòlic és importantíssim, que en edats primerenques, des de l'escola, ho intentem treballar. El dels racons està molt bé, però com no hi hagi un adult que ajudi aquests racons, se'ls quedaran estancats amb el joc manipulatiu o constructiu, punt, o jugant ells solets. És a dir, aprofiteu el temps dels racons a P3, jo crec que ho fan més a P3, no? P4 no sé si continuen fent-ho també. És un temps meravellós perquè aquest nen, dintre de l'espectre de l'autisme, el poseu amb la nena, que és la sabelo nena, on sol ser nenes, que són tan mones a vegades, que saben com adaptar-se i que són petites professores i que el sabran manegar molt bé aquest nen. I una estoneta fer el joc. Vale? Si us veuen a vosaltres fer-ho com a modelatge, ells ho aprendran, perquè això sí que els nens amb el desenvolupament normalitzat ho fan d'una manera molt natural. Ja ho faig jo, ai que bé que ho fa Sandra, i com l'ajudes, i llavors bueno, ja teniu el vostre terapeuta a la classe, a més que el guiarà i el sabrà entendre molt bé, val? Però és molt important que treballeu això. I l'atenció conjunta fa referència a aquesta capacitat de compartir d'una forma conjunta amb l'altra una activitat. Vale? Això també és molt important, són precursors. Aquí teniu la història de la Sally Ann, que és molt coneguda dintre de l'espectre de l'autisme, i aquí el que us volia ensenyar és que hi ha altres vinyetes. Aquestes són del llibre del Marc Montfort, En la mente, són boníssimes. En la mente, del Marc Montfort. I són dos llibres i ajuden moltíssim per treballar tot el que fa referència a la teoria de la ment, val? Què és el que pensa la gent. Aquí, per exemple, se li demana al nen què és el que ha passat. Val? Aquí hi ha un pare que li posa un conill en aquesta caixa. A veure com és. No, la posa amb l'altra, però li dona una altra caixeta i li diu que ja hi ha el conill i el nen se l'emporta i li diu, mira, aquí hi ha un conill, la pugen aquí dalt, la deixen aquí sobre, un gat ve, de cop i volta, clar, el pare que l'ha enredat es pensa que aquí no hi ha res i quan es mou s'espanta. Per què creus? Tot això se li pregunta, va, que raoni. Quina informació tenia a l'adult? Què és el que pensava que passaria a l'adult? Però què és el que ha passat? Quina informació li ha faltat? Val? I amb això a ells els hi costa molt gestionar-ho. S'entén? S'ha d'anar... Què és el que repercuteix quan tens una pobra teoria de la ment? Amb què és el que ens repercuteix? Ens repercuteix amb tot el que fa referència a la comprensió emocional i social que dèiem. Val? A tot el que fa referència a tenir en compte què és el que els altres saben d'informació. De manera que és quan ells entren i comencen a parlar i dius, a veure, de què m'estàs parlant? Això segur que us ha passat amb ells, no? Que comencen i no tenen en compte, ja no per la impulsivitat, que també passa en tot el grup de TDAH, sinó per la que fa referència a no ser conscients de la informació, perquè tornen a repartir de la qüestió, és que aquí no s'autoregulen, tornen a començar el discurs de la mateixa manera. Val? Reconèixer el nivell d'interès dels altres sobre el que ells parlen, de manera que fan aquells monòlegs llargs i xerren, perquè no estan captant si l'altre està interessat o no. Jo ja veig cares molt cansades, eh? Us veig, eh? El que, per això posaré vídeos, però no m'estranya que estigueu cansats, eh? Dificultat per comprendre la intenció del missatge, el que diríem el llenguatge literal, eh? Per resoldre i entendre malentesos, dificultat per entendre les raons, intencions en com es comporten i actuen els altres, dificultat per entendre i anticipar l'engany. Llavors tot això s'ha d'anar treballant d'una forma gradual. Hi ha un llibre molt bo, que és aquest que us posava aquí, de la Pat Howlin i el Baron Cohen, que està traduït ara, i que són imatges que ara us ensenyaré algunes d'elles. I ajuda per nens, és una primera... d'un primer període, és bastant simple, però bueno, què és el que ajuda? Pat Howlin és com ensenyar la teoria de la mente, posa. Val? Llavors, què posa? Què s'aprèn? A més, hi ha un CD. Pues aprens també el reconeixement d'emocions, representacions d'emocions en viu, de les emocions bàsiques, reconèixer quina és l'emoció segons la situació, segons el desig, i diferenciar el que es creu del que es desitja. I ara veureu un exemple, que ho veureu més fàcil. Aquesta nena, com se sent? Val? Està, com està? Pues bueno, primer de tot que ells identifiquin què és el que està passant i sobre això se'ls fa que ens digui quina és l'emoció que creuen que surt d'allà. Aquí també és diferent. Val? Aquesta és segons el que vol i el que aconsegueix. Ell vol anar amb tren i va amb tren. Llavors, com està? Però si ella vol pujar-se al gronxador i li donen un estel, com se sentirà? Segons el que té. I aquí ara tenim també un vídeo de com treballem la teoria de la ment a través del joc simbòlic. Que t'heu quedat. Ara l'àvia comentava, no creus que això que li ensenyaste, ara té 11 anys, això que li ensenyaste de mentir, quizás ara lo hace mucho, no? Pensava que no. Ara ja miente, eh? Ara ja sap dir mentides. Bueno, graciós, però ja ho heu vist. No, jo crec que no cal dir gaire cosa, no? La dificultat per anticipar tot això que anàvem dient. Per a més grans, utilitzem el que serien vídeos del Mr. Bean, del tricicle, que també està molt bé. El que intentes és treballar que entenguin la situació, que detectin la intenció dels diferents personatges, detectar el rol del comportament social, anticipar què és el que provoquen els altres, tant si fas un comportament inadequat, què és el que provoca, i buscar i analitzar la solució. I ara veureu, per exemple, amb més grans, com analitzaríem i també la dificultat. Dèiem, clar, això en una classe aquest nen passa desapercebut, però es fiquen amb molts problemes. Val? Aquí està el punt que hem de fer, demanant descripcions socials, veureu si ha entès o no el que ha passat. Aquí teniu també més material, les targetes de Xubi, que es treuen, aquestes les traiem a l'Abacus, n'hi ha moltes, de molts tipus, la veritat és que van molt bé. I aquí també, uep, ja veieu, són situacions socials. Aquest nen com mostra uns patinets, ell ho veu, ho treu, i després reflexiona i el retorna. Bueno, és per treballar problemes socials i que ells diguin tu què en penses, el que ha passat, tu què faries, etc. N'hi ha de molts tipus. El material del Marc Montfort, En la mente, jo, són dos llibres fantàstics. A partir d'un nen de 10 anys ho faries, bueno, 7, no, també més petits, 7, 8 anys, segons el nivell, ja ho veureu, vale? Però és molt bo. Aquí teniu més exemples de com tres situacions igual, la persona pensarà diferent segons la persona que té aquí al davant. Aquí també, tres situacions de persones enfadades però per raons diferents. Ara volia que em donés temps d'arribar a tot el que fa referència més als adolescents. TEA del funcionament i amb adolescents, perquè és un grup que ens preocupa molt. Jo crec que cada vegada més hi ha quan són petitonets ja estan més detectats. Ara hi ha una feina encara molt important amb el grup del funcionament i que són adolescents. Són amb persones que clar, tenen un llenguatge però que presenten moltes dificultats, com hem anat veient, de comprensió social, les dobles intencions, simbolització. Llavors, el que s'està observant és que van acumulant molta ansietat i que se senten tot sovint molt confuses. Hi ha el nen petit, que ens ha fet molta gràcia, però aquell nen ja estava acumulant ansietat. Us n'adoneu? Perquè d'una forma reiterativa es trobava que ell no aconseguia controlar l'entorn i ell no buscava una estratègia diferent, fins que no se l'ha anat guiant, no se li ha dit exactament, l'has de mentir, perquè quan tu li dius menteix, ell no ha sabut aplicar la mentida. I després li hem hagut de dir exactament, tu li has de dir aquí no hi ha res. És una pauta verbal directa, el que dèiem, és l'ajuda que necessita. Val? El punt és quan ha d'aplicar aquesta pauta, això és el que els costa, el que dèiem de la generalització. I doncs què passa? Se senten confuses i estan esgotades per senyals socials i demandes constants dels altres. Val? Llavors, són persones també que sovint per les seves dificultats de perspectiva de futur, que dèiem, poc motivada pels estudis, però en canvi l'exigència continua sent la mateixa. Val? I clar, això també la veritat és que pot troncar una línia laboral. Els pares estan esgotats emocionalment, perquè des de l'escola és no fa els deures, no sé, i vinga, i demanar-los més als pares, i ells no poden més, perquè de fet on haurien d'estar més tranquils, que és a casa, i poder treballar, doncs, el poder compartir altres activitats, es troben que tenen una exigència de tipus escolar i acadèmic. I això què fa? Millora la relació? En absolut. L'únic que fa és agreujar-la. Val? I això s'ha de parlar, és a dir, que en cap moment dic que no han de tenir exigències, jo crec que això s'ha d'anar gestionant, però sí que sapigueu que hi ha una moltíssima confrontació i, bueno, i a més posa també en molta confrontació la parella, perquè si n'és un el que està a casa, moltes vegades, clar, quan una cosa no funciona tendeixes a, clar, a vegades dirigir la culpa cap a la manera com ho fa l'altre a l'hora de gestionar-ho, això també confronta la parella. Llavors el que volia posar, per exemple, amb un adult que s'està treballant d'una forma més, ja té 24 anys, com ell descriu, jo volia que sentíssiu, com aquest adult descriu a les persones. ¿Vale? És a dir, que abans també en el descans hi havia gent que diu és que no sé si volen tenir amics, i m'ha agradat molt perquè clar, la mare d'un dels afectats diu no, és que ells l'amistat la comprenen d'una manera diferent, potser el que ens demanen no és el mateix de la qualitat de relació que nosaltres també exigiríem. Ells, quan sovint els hi preguntes si volen tenir amics o com són els seus amics, diuen tot allò, fan referència a tot allò del que no li agrada sentir-se. Diuen, el meu amic és aquell que no em pren el pèl, el que no em jutja, el que no em molesta, el que no... És, curiosament, nosaltres seria diferent, no? Curiosament no, nosaltres diem amb el que em trobo a gust, sempre és en positiu i sempre des de la qualitat relacional, i ells no. El que venen a dir és, ostres, el meu amic pot ser el conserge perquè és aquell que em saluda, em pregunta com ha anat la meva partida o com estan els meus dinosauris, amb aquell és el meu amic. Potser és això el que demanen ells. Val? Llavors, bueno, volia només que escoltéssiu. Veieu que ell diu, jo he de fer un esforç quan estic amb les persones, he de fer un esforç i l'he anat aprenent a intentar veure com les classifico amb el primer cop d'ull, perquè així ens vaig més o menys amb cuidado. Llavors, la manera que ell tenia de classificar és taurons i dofins. Què passa? Diu, i jo busco estratègies segons són taurons o dofins. Quan jo era petit, diu, a mi em van abusar molt. I jo he après, això és com ell ha establert el món, com l'ha anat construint i intentant comprendre. Diu, jo m'he donat compte que quan jo era petit es ficaven tant a mi i m'han matxacat tant, el que jo he de fer és ser més fort. Per tant, el que ha de ser és agressiu. És l'estratègia que ell ha intentat trobar segons com ell ha comprès les relacions socials. És que és complexa, eh? Però clar, és que ells han de trobar maneres. Llavors també moltes vegades el que et demanen és, a veure Noemí, ara ell vol tenir una parella, digue'm com he de fer per tenir parella. Com es sedueix? Com ho faig? Clar, és difícil, no? Com puc saber si agrado o no agrado? És si em mira, veritat? Clar, no li pots dir si et miren agrades, perquè imagina tu les males interpretacions que pots arribar a tenir. I llavors el que demanen, ells intenten fer normes, regles que els permeti entendre què és el que passa, perquè d'una forma intuïtiva no ho capten. I ens diuen, jo tinc en el meu cap, és que és molt maco quan ho diuen, tinc en el meu cap aquestes regles, i llavors segons les pistes vaig fent subregles. Diu, però saps què em passa? Que en el moment que hi ha un element nou que no sé on classificar-ho, ja m'he perdut, ja no sé el que he de fer. Clar, imagineu-vos, per això són lents a vegades responent, perquè volen fer bé. I ens intenten pensar, clar, van molt més lents, el que a nosaltres ens sortiria més ràpid, ells no. Què passa? Que quan això es va acumulant, aquesta angoixa, què prefereixen? Què faríeu si contínuament estiguéssiu, imagineu-vos, en el món àrab, món del Japó, una cultura completament diferent, que us costa molt descodificar les senyals? Què faríeu? Desconnecteu, desconnecteu, és el que passa, desconnecten, no poden més. Val? Quins són els trastorns més habituals en la vida adolescent-adulta? Tot el que fa referència a l'ansietat i tot el que fa referència al trastorn depressiu. Alors, unes 15 vegades, clar, el que no controlen els hi crea molta incertesa, que és aquest grup també que s'assembla més al grup obsessiu-compulsiu perquè és tolerar la incertesa. Val? Nosaltres ho controlem les coses? Tenim capacitat de... No. Aprenem a gestionar el no saber què passarà. Quan portem els nens a l'escola, què els hi passarà als nens? Però intentem no pensar-hi. Amb qualsevol cosa, no? Perquè saps que, a veure, morirem tots, coses ens poden passar, però intentem no pensar-hi en això. Això els hi costa molt, a vegades. Vale? Aquest grup molt més recurrent, molt més, que es diu obsessiu, són aquells que queden atrapats amb un pensament molt recurrent, molt reiteratiu, molt circular, i per això s'angoixa, però llavors s'entén. Perquè clar, llavors busquen mecanismes compensatoris, que és a través de la compulsió, que els doni aquella seguretat. Val? Bueno. Per explicar una miqueta el marc explicatiu d'aquest patiment, del per què creiem que aquest grup són molt més susceptibles. Ells tenen una expectativa social que a vegades no s'adequa, no sé si és realista o no realista, però ells tenen, com tothom, una expectativa. Què passa? Que ve una situació d'imprevist. Donada a la seva manca de tolerància i la frustració, que ve influenciat per tot un mecanisme de rigidesa i perfeccionisme que tenen, com també per la seva manca de comprensió social, fa que creïn ansietat, i l'ansietat va molt, molt, molt connectada amb tot el que són mecanismes evitatius. Allò que ens produeix certa angoixa, millor no ho faré, no li diré això que em preocupa, no faré allò que no aniré en aquell lloc amb aquell grup de persones que em generen certa incertesa. Això és el que fa la conducta ansiosa, fer conductes evitatives que d'una manera reiterativa fa que tinguin menor exposició relacional, i això els porta a l'aïllament i a la depressió. S'entén? I doncs, què passa? Quan són petits, són molt menys reactius, vale? Perquè van molt més a la seva, però hi ha un punt que sabem que amb l'adolescència ells volen activament ser igual que els altres, i en canvi tenen molts menys recursos. I aquest és el període que més ens preocupa, perquè és quan agafen conductes evitatives. I llavors, com pots ensenyar a una persona a relacionar-te quan no et relaciones? És impossible. Llavors, què és una cosa que és molt important de transmetre? No podem també contínuament dir, és que ho fas malament, no ho veus tot el malament que ho estàs fent? Val? Llavors, de manera molt general, un plantejament de preservar la persona seria, més que posar el pes amb el que tu fas, dir que a vegades les coses no les podem controlar i que tu prova-ho i n'hi haurà alguna vegada que et sortirà bé. Val? Llavors, per exemple, en un grup, com ho he de fer, quan em deia aquest company, aquest noi, què he de fer per lligar? Primer de tot, anar a un lloc on hi hagi noies. No, 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 però un moment. M'he llegit el llibre d'aquest gran que m'explica i era impressionant. Era un llibre de 150... Bueno, que se'l sabia totes les fases, de com s'havia d'enamorar, però no sabia en absolut d'aplicar-les. I dic, vale, molt bé, però el primer de tot és pensar que s'ha d'anar a una discoteca. Dius, tu què t'agrada? Diu, a mi m'agrada la música. Vale, posa'm una discoteca. Diu, vale, què he de dir? Dic, mira, farem una cosa. Donat que més que el que tu facis, que tu ho fas bé, depèn de si agrades o no agrades, apunta't a una llista frases que pots dir. Llavors, prova a veure quina frase és la que et funciona. La que et funciona deu ser aquesta, la que t'ajuda. I ens un pot dir, ja, però això no li servirà sempre, ja, però el que volíem era que iniciés, vale, el que seria l'aproximació a una situació social. Llavors, en comptes de pensar què és el que ell havia de fer, la frase era la correcta o la incorrecta. De manera que ell deia, aquesta frase no funciona gens, encara que ho posi en aquest llibre, amb aquesta noia no funcionava aquesta. Veus que bé? Llavors, en un altre moment que no li funcionava, és quan llavors deia, i per què no m'ha funcionat? Dic, serà que potser amb aquella persona aquella no li funcionava. Tens raó. I llavors, l'important era que ell no sempre caigués la responsabilitat com que era ell el que ho feia malament, no, sinó que les frases funcionen o no funcionen. M'enteneu? I això ajuda també perquè et treu un pes. Perquè clar, tampoc el que no podem esperar és que ells aprenguin totes les estratègies, una cosa que sabem que tenen una incapacitat natural. Val? I hem de fomentar, quan ell deia France, és una associació com la que faran aquí ara, associació, un grup on és molt important el grup de no, a veure, que estiguin protegits. La red social és fonamental per qualsevol de nosaltres i per ells també, però acceptant la seva manera que tenen de relacionar-se. Llavors ell se sentia molt a gust amb aquest grup de persones. Llavors, procés d'intervenció, explicar-los als pares, planificar un programa conjuntament, assessorar l'escola i acordar el nivell d'exigència, trobo que seria molt important, i peculiaritats del procés d'aprenentatge d'aquell alumne. Treballar tot el que fa referència a la teoria de la ment, l'organització i planificació educativa, tot el que fa referència a l'esport, rituals, la rigidesa, habilitats socials de forma gradual, clar, això també costa. Llavors, hi ha tot un programa d'habilitats socials, val? N'hi ha un munt de programes, i això en els CESMICs es poden fer, o des de l'associació, bueno, doncs, què se'ls ensenya, aspectes bàsics, però sobretot com aplicar-ho. Vale? Sempre els hem dit mira, però llavors explicar-los que ho entenguin i ja ho aniran, amb la mesura que puguin ja ho aniran utilitzant. No fer monòlegs, però contínuament fan monòlegs. Bueno, doncs llavors escoltar, que facin el seu monòleg, però que el del davant també escolti el monòleg d'ell. Vull dir que mútuament això és el que vas veient que pots anar aconseguint. Bones maneres, tenir en compte l'altre i com funciona. Ara, per exemple, vídeos que els hi posem per analitzar, referent a la distància social. I això veus que sí que els hi passa, els hi va bé perquè van tenir la teoria, però quin és el punt? I el punt és, milloren símptomes treballats, com és la reciprocitat social, habilitats de comunicació, funcionament socioemocional, però continuen havent-hi problemes amb la generalització. I això és molt important. Quan els pares venen pensant-se que tu els hi fa, durant un any treballaràs les habilitats socials i el nen serà un altre, això és un error. Vull dir, les expectatives també les hem de baixar aquí referent als pares, perquè estem parlant d'un trastorn del desenvolupament. Continuaran tenint les dificultats, però poden aprendre molt. Val? Quins són els que més aprenen? Els que tenen capacitat d'insight, de reconèixer amb què fallen ells i que activament demanen ajuda. El grup que és molt més passiu, la veritat és que milloren menys en aquest sentit, però també pateixen menys. Val? Vull dir que hi ha coses que s'han d'anar valorant d'una forma més individual. Però problemes de generalització n'hi ha molts. El que passa, aquí hi ha més vídeo. Jo, mira, aquest m'agrada només un espai on, amb el grup, perquè veieu el tipus de relació que s'acaba establint entre aquests dos nois, un que tenia aquí 12, el Pere, i l'altre potser en té 9. Val? Però clar, un deia, jo no tinc amics, i arrel de posar-los junts i compartir un interès, ja no podien dir que no tenien amics. A l'escola no en tens? No, a l'escola no en tens, noi. Però sí que el Carlos és un amic teu, veritat? Ara sí, això que ho pots dir-ho. El curiós és quan tu li dius, i què fas amb el Carlos? Oh, no, res, ens veiem aquí un cop quinzenalment i si ara no ens veiem no es tornen a veure, però saben que tenen el seu amic, però això per ells ja era suficientment important. Val? I només mireu que bé que s'ho passen. No? De cop i volta ell comença a treure la seva retransmissió del partit i l'altre s'enganxa. Molt bueno, llavors s'ho passen bé, llavors intentes que a través d'aquest punt en comú, doncs que quedin i que facin les seves retransmissions de futbol, que facin el que vulguin. Val? Però això sí que els dona molta seguretat. Aquí hi ha més vídeos, però m'agradaria fer unes petites reflexions, lo de la que els ajuda a sentir-se inclosos, compartir, bueno, això ja ho hem anat dient. Factors importants que m'agradaria que tinguéssim en compte dintre de la trajectòria de les persones de l'espectre de l'autisme. S'han observat, i que crec que és un pes important en aquest grup del funcionament, que en aquest grup les regressions que fan en la vida adulta es deuen a l'augment de l'estrès en el moment de l'entrada a la universitat, a l'entrada de l'ESO. És un grup molt, molt de risc i sensible. Per la falta d'estructura, a l'ESO comencen a tenir molts més professors, tot el molt més ràpid, i ells es perden. És a dir, això de revisar l'agenda, tot això que s'ha fet, aquesta cura primària, a secundària no hi és. I això fa que s'estrellin, molts d'ells. Pertorbacions, evidentment, a la casa i residència, no? La pèrdua d'un ésser estimat, que això podia pensar, a tots els hi passa, però ells queden com molt trabats amb algun d'aquests episodis. Val? Llavors, el recolzament social, ells aquells factors més importants per preservar tot el que fa referència a l'estat emocional de les persones. Val? Llavors, comencem, aquelles famílies, falten estudis, però el que sí que crec que és de sentit comú i segur que ho compartim és que amb la mesura que la família entén el fill, el recolza, li crea una xarxa social per petita que sigui, aquest és el grup que millor es preserva a nivell emocional i que inclús a nivell de trajectòria evolutiva són els que estan més ben adaptats en l'entorn, i això és el que hauríem de fomentar. Val? Què passa també a la vida adulta? Diagnòstics incorrectes, als psiquiatres els hi falta perspectiva de tot el que fa referència al desenvolupament infantil, i llavors els hi arriben a la vida adulta, si no estan diagnosticats de petits, arriben per tocs, depressió, i es tracten com a purament trastorns d'aquest tipus i no com a trastorns del desenvolupament, i no milloren, i per això abans estaven molt més psiquiatres, bueno, estaven en institucions. Després també hi ha molt mala interpretació a la vida adulta per símptomes com respostes emocionals inapropiades, el que explicàvem d'aquest noi, per exemple, que tocava. Clar, això ho poden fer més grans. O, per exemple, n'hi havia un altre que la seva afició era tot el que fa referència a les bombes, vale? I la maquinària. Depèn del moment on ho parlava i la manera com hi treia el tema, imagineu els sustos, i més en moments i períodes susceptibles on han hagut algun succés social. Bueno, amb uns problemes impressionants s'han ficat, i eren persones superinnocents en aquest sentit. Bueno, i la manera inusual de descriure els símptomes. Heu vist la dificultat també per identificar les emocions, l'enveja, els gelos, clar, llavors, la manera com tenen de descriure les coses també dificulta a vegades que la gent del voltant i els psiquiatres també no entenguin què és el que està passant, i conclusions i direccions de tractament incorrectes. Val? Són violentes? No, però tenen fascinacions que poden ser perilloses. Llavors, bàsicament, jo crec que us volia transmetre aquestes idees, i em demana la Imma un torn de preguntes. Tinc a continuació d'així una part molt pràctica, però que jo us la passaré perquè us la podreu llegir. Potser el que més m'interessava eren vídeos, coses que potser no podreu veure en llibres, i posar en comú, si us sembla, dubtes vostres, no? Molt bé.
Esteu esgotats, eh? A veure, us irem passant el micro, si de cas, i si teniu preguntes a fer, doncs ara és el moment, aprofiteu.
Hola, sí? Va? Jo tinc una pregunta, és molt curteta i crec que senzilla. Feies molt d'incís en el fet d'acompanyar constantment, no? quan havien de fer alguna cosa, el vídeo que ens has posat de que havia de recollir, l'anaves acompanyant físicament, l'agafaves. Com ho treballes això si el nen té aquesta hipersensibilització tàctil, no? És a dir, si no permet que el toquis, això com ho treballaries llavors?
Bueno, he fet... ja, és fer èmfasi en donar l'ajuda, com fer arribar una demanda, com davant d'una demanda pots aconseguir que hi hagi una resposta. Llavors, podia ser des de l'ajuda física si no et serveixen altres tipus d'ajuda. Llavors, davant d'aquesta pregunta, jo crec que s'ha de... no podem fer coses que li puguin ser desagradables, però per altra banda, si ho poden entendre, els hi hem d'explicar, escolta, que no t'agrada que t'agafi, fes-ho tu solet i no t'hauré d'agafar. El problema és amb el grup que no té llenguatge. I això ja es complica sempre més, perquè llavors no t'ho pot dir. Val? A ell no li agradava, evidentment, que l'agafés. Llavors, en el moment que deixen de... si ho fa sol i de forma autònoma, ja no l'has d'agafar. Val? Però no ho ha de veure com... no, era, és una cosa molt intrusiva agafar. Això ho pots fer puntualment. Nosaltres som molt més partidaris sempre d'anticipar i preveure, evitar la situació que desborda en el nen. Perquè si us posés alguns vídeos que són de reflexions que, bueno, que ens posem com errors, no? És que ahir mateix va passar en un cas, no? que vaig pensar que podia aguantar més l'estructura i davant de no voler un nen de 4 anys, no, primer aquesta activitat, després l'altra. Aquesta activitat no va aguantar un crit, una desesperació, vam canviar de lloc, és a dir, vam marxar amb la mare, sempre treballem amb els pares nosaltres i amb professionals. Vam marxar fora, vaig dir, vale, me'l vaig intentar guanyar perquè estava esgotat ell emocionalment i jo també, perquè li havia estat dient de forma... clar, en el moment que ell s'aixecava i no volia fer l'activitat, jo li retallava el que ell volia. Vale? No el forçava, l'únic que no li donava, però ell això el va desesperar. Llavors vaig dir, fora, és a dir, canviem de lloc i dir, la propera vegada i durant tota la setmana ens l'hem de guanyar en positiu. Vale? És a dir, que no podem desesperar amb un nen. I llavors evitar el que et dic de l'anticipació, tot el que puguem evitar, però analitzant la situació. I llavors vam començar a dir, vale, si, intentar, però només a través d'activitats que li agradin, i quantes més activitats li agradin, alguna d'elles anar posant el límit, perquè el que jo volia establir era una mica d'estructura, de manera que no sempre fos anar al seu ritme, sinó amb el meu. Però clar, si li demanava una cosa que no li agradava gens, aquí va ser quan el vaig perdre. Val? I doncs anar més a poc. No sé si té resposta, també. Amb...
bé, jo tinc dues preguntes. Bé, primer de tot, felicitar-te, ens està agradant moltíssim. Amb molta gent de la que hem vingut, i dues preguntes, si et sembla bé. Una primera és que jo no crec gaire en que, i no vull dir que no cregui en aquesta feina, però tot el treball d'habilitats socials que tu desenvolupes amb cada nen de manera individual, com deies molt bé, per la dificultat que tenen aquests nens de generalitzar en altres situacions, jo no sóc massa partidària de treballar tot això fora de l'aula. Et parlo des d'una UC, amb dos adolescents amb aquesta malaltia, i clar, dic, no sé fins a quin punt és transferible, a mi m'interessa més treballar-ho a l'aula i parlar de les situacions que s'han donat a l'aula, és a dir, m'han agradat molt els recursos, però em fa por dir, poder dedicar molt de temps a això i després quan siguin a l'aula, no, això no els hi serà útil, no seran recursos funcionals per ells en la seva relació amb els altres. Aquesta era una cosa que no, bueno, que m'agradaria que comentessis, si et sembla que sí. I després tenim una altra situació que no sabem si té res a veure amb això, que és la part de la identitat sexual. És a dir, pot ser que aquests nens, específicament amb una nena, nosaltres ja de 14 anys, tingui una dificultat en identificar la seva identitat sexual, o pot ser que no tingui res a veure amb això? És una altra pregunta molt amable.
Val. Completament d'acord amb el de les habilitats socials, per això he fet èmfasis, perquè a la gent li pot agradar molt el material que hem anat creant, però parlàvem de la generalització, inclús per pares, has vist que ho hem comentat. Per això nosaltres no treballem l'habilitat social de forma individual, sempre és grupal. Val? Llavors hi ha un material bàsic que ajuda, però el que nosaltres intentem utilitzar, que això és el que vosaltres podríeu fer, i crec que és el més funcional, treballar sobre les dificultats del dia a dia, és a dir, el que ha passat, però en forma grupal. Llavors, el que tu estàs dient de principis bàsics que val la pena, tipus mantenir el torn, contacte ocular, mostrar interès en el que diu l'altre, ho apliques amb un problema real. Llavors és quan has d'anar-ho aplicant. I això ho hauries, amb el vídeo que no m'ha donat temps a posar, són 17 els que tenim en el CESMIC. Bueno, 17 no. Tenim molts casos. Però el de grup d'adolescents, que no n'hi ha cap. És a dir, en grups més petits els faig a 6, 7. El d'adolescents sóc incapaç. Mira el que em va passar el dimecres que vaig començar. Portem 5 anys, no dones l'alta. Llavors, ara en aquest, com que hi ha tanta llista d'espera, va haver-hi en alguns que no vaig fer avisar. Es van presentar i diuen, Ai, Noemí, que t'has confós. Sort que m'ha avisat ella que havia de venir en el grup, per això he vingut, eh? Perquè clar, t'havies confós, ai, t'havies oblidat de trucar-me. I pensant, Déu meu, s'han anat trucant entre ells i de cop i volta es van muntar allà com 25, de les ganes que tenien de compartir. I llavors, allà és quan intentes aplicar sobre els seus problemes, perquè clar, és un grup massa gran, amb una UCI que tens 4 o 5, val la pena, sens dubte, treballar sobre els conflictes reals. És com més funcionen. Per això sempre demanem als pares que ens enviïn emails o que ens expliquin coses que els hi ha passat, més que parlar de coses generals. Els vídeos t'ajuden amb el grup, que n'hi ha un grup d'ells que no tenen iniciativa. I ens també t'ajuda. I també perquè a vegades per els hi agrada, es estressar, se'n riuen i és divertit, no? I veure que a través d'un personatge està bé. I també perquè llavors comencen a reconèixer coses que els hi passen amb ells també. Val? I l'altra pregunta, lo de la identitat sexual, no hi ha un problema específic? No. No. El que hi ha, no, no, no. Igual que també s'havia parlat de si hi havia una disminució de la libido, si no n'hi ha, mira, hem trobat de tot. En principi no tenen per què tenir cap mena de problema al grup del funcionament. Funcionen igual que qualsevol altre. Sí que en el, hi ha un grupet que amb l'adolescència pot tardar una miqueta més pel tipus d'interès, vale? Però n'hi ha que no, que són molt infantils, però que les noies o el que és la parella o el que és la sexualitat la tenen a flor de pell igual. Val? El que cal és veure com va evolucionant. Què ens estem trobant? Un grup de nois que sí que confonen més que la identitat, sinó l'atracció sexual. De manera que, com que han tingut d'una forma acumulativa aproximacions desagradables amb noies, s'han pensat que els agraden els nois, la part molt més homosexual. Val? I ens confon, és que potser jo, perquè són a través de vegades de han trobat l'amistat i confonen l'amistat amb una qüestió d'aproximació sexual, val? Que no vol dir que no existeixin grup de síndrome d'Asperger homosexuals ni molt menys, però que, que això també sí que hem de diferenciar, que no ho confonguin, val? I un altre grup que el que es troben és que davant de la dificultat, per exemple ara n'hi ha un que sí, 25 anys, que el que ha arribat és ell té un toc associat amb la síndrome d'Asperger, llavors ell diu que la seva visió de com comprèn la sexualitat és des de la purificació. Llavors tot el que fa referència a l'acte i al compartir i a l'intercanvi de fluxes li fa molt de fàstic. Llavors entra en tot un ritual i no ho suporta. Diu, jo vull una visió de la parella, des de la, ell ho diu des del romanticisme, però no des del que jo trobo que és impur, que és el contacte sexual. I doncs és una manera diferent, perquè ell li ha fet, bueno, i té un toc a través d'això, tot quan veu una noia despullada, o si veu una noia només que vegi els pits, ha de començar amb una conducta compulsiva de rentar-se les mans, de dutxar-se, etc, etc. Bueno, i s'està treballant. La bueno, a veure, ell si li agrada, no li agrada, ell diu que té una libido disminuïda, ell ho diu, que no la té nula, que per això es volia medicar per tenir-la absolutament nula, però que creu ell que té menys necessitat. Bueno, però en principi no hi ha res d'estudis d'identitat sexual. Eh? Però tu quan has dit identitat és la preferència. Eh? Jo el que interpretaria més en aquest cas és que si els resulta més fàcil el seu sexe amb les, poden confondre això per l'efecte. Vale? Això sí que ens ho hem trobat en algun grup i on se'ls ha d'explicar.
Comentaves que treballava les habilitats socials, no, en grup, però són sempre grups amb nanos o nenes amb trastorn o també intenteu doncs, integrar grups amb trastorn i sense?
Vale. Una cosa és el recurs que nosaltres tenim des del CESMI, val? I nosaltres ho hem de fer amb nens amb la mateixa dificultat, però en canvi hi ha molts estudis que s'han fet amb iguals, amb l'escola, i jo crec que funcionen molt, bueno, crec no, està publicat, és a dir, que s'estan fent estudis amb nens petits, és a dir, el que tu has vist de la mare jugant amb el nen a les cartes, ho pots fer això en el col·le, el que dèiem en els racons, això ho podeu fer els que es treballeu en una escola i això hauria d'estar implementat, perquè no és tan difícil, perquè n'hi ha un grupet que funcionen sols i aquí podríeu vosaltres incidir, de treballar les habilitats socials amb els nens ordinaris a la classe. Vull dir que sí que funciona i hi ha estudis publicats. Sí, amb la mateixa escola, però no ho podem fer a l'hospital perquè no ens vindrien. No, no sé, no,
sí, o crear
Ja. Saps què es fa amb els germans? Llavors, per exemple, els germans els incorporem molt. No he portat ara un vídeo, però ja els germans són fonamentals aquí. I la és bon, però clar, la qüestió és la iniciativa. Està bé la iniciativa, l'únic que no, potser no responen, no? No sé si... Perquè com creus que es pot fer amb i sense trastorn? És a dir, des d'on? Des d'un hospital, vols dir? Però no et vindrien.
Perdona, qui... una intervenció relacionat amb això des de l'associació, el que ens plantejàvem era fer un nivell d'esplais els dissabtes, buscar esplais, allò, parlar-ho, i aleshores un psicòleg de l'associació anar a acompanyar el nen per integrar-lo amb esplais, no? Era una possibilitat per treballar.
Hi ha estudis, sobre això hi ha estudis i funciona. I els hi va bé. Hi ha nens que es beneficien més i hi ha nens que es beneficien menys. Jo sé que això és dur a vegades per les famílies, però són ho heu de veure no tant des del desig, sinó des de la possibilitat de benefici del nen. Llavors, i el grup, quin és el grup que més es beneficiarà d'un esplai normalitzat? Aquell grup que tingui més conducta imitativa i més interès social, perquè seran aquells que buscaran el patró normalitzat. Val? Aquells nens que són molt més aïllats no es beneficien tant, perquè estan, de fet, van més a la seva.
Parlaves de moltes diferències individuals entre totes les persones que poden tenir dintre del grup TEA. Suposo que també hi ha variabilitats individuals importants en quant a pronòstic, però voldria demanar-te si hi hauria indicadors de bon pronòstic amb l'evolució i coses que poden dificultar aquest pronòstic.
Jo, bueno, una mica és el que he intentat posar. Variables de bon pronòstic, hem dit que era la capacitat intel·lectual, així com molt bàsica, sobretot amb l'autisme, capacitat intel·lectual i llenguatge. Quins són altres factors? Hem dit la involucració de la família, l'enfoc comunitari i la intervenció primerenca des de petit de tot el que és la conceptualització. Llavors, quins altres són les regressions que poden haver-hi? És a dir, quines aturades hi ha amb la vida adulta? Hem dit tot el que són l'augment dels estrès, pertorbacions amb la vida quotidiana directa i la comorbilitat amb ansietat i depressió. Això és el que marca l'evolució. Sí?
Crec que estan esgotats.
Bueno, si no hi ha més preguntes, donem ja una mica la jornada per acabada. Només em queda agrair des de l'associació a la Universitat de Girona, que ens ha cedit el local, que ens ha anat estupendo. Bueno, a la Noemí, que ens ha deixat a tots bueno, poc abadats i amb poques preguntes, per el que es veu. I res, només moltes gràcies per venir i que sapigueu doncs, que estem a la disposició de totes les famílies i de qui ens necessiti. D'acord? Vinga.